El primer cafè de Ràdio Estel. Salutacions, molt bon dia, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Avui és divendres, 20 de setembre. En la primera hora del programa entrevistarem l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, per parlar de la festa de Santa Tecla, que viu Tarragona en els pròxims dies. Al debat parlarem sobre immigració a partir dels casos més desesperats, com per exemple dels tamborers de Torres de Segre. Ja a la segona hora entrevistarem Quim Torra, director del BOR Centre Cultural. També parlarem de totes les novetats cinematogràfiques amb Les naus misterioses de l'Àlex Vintró. I també avui parlarem de nutrició amb Maria Josep Rosselló.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Hem començat molt forts avui,
sí,
eh?
Sí, sí, a més tinc moltes ganes de sentir l'Àlex a veure quines novetats ens porta.
Has estat molt atenta.
Sí, sí, que aniré al cinema aquest cap de setmana.
Doncs a partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz, qui us parla, Mercè Raga, a la producció David García i Ferran Capdevila, a la redacció Gerard Campos i Miquel Vera, i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. A partir d'ara repassem les notícies més destacades del dia.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs comencem amb una última hora que acabem de saber. Hem sabut fa pocs minuts i de la qual n'ha transcendit ben poca informació. A partir d'ara us podem explicar que es tracta d'un tiroteig que ha passat aquesta matinada a New City, a Chicago, als Estats Units, en una pista de bàsquet. Se sap que hi ha 12 ferits, entre ells una nena de 3 anys, i tot i que no es tenen dades de cap víctima mortal. Se'n desconeixen, per tant, les causes i l'autoria dels fets. Sara Cruz, n'estarem molt pendents.
Doncs sí, a veure si es transcendeix alguna altra informació sobre aquest tema, Mercè.
Doncs repassem altres notícies del dia. Els ambaixadors europeus neguen haver parlat de Catalunya amb el ministre José Manuel García Margallo.
Doncs sí, ahir el ministre i tots els ambaixadors de la Unió Europea amb seu a Madrid es van reunir a la capital de l'estat espanyol, tot i que fonts del ministeri insisteixen que es tractava d'una reunió habitual que es fa periòdicament amb aquests ambaixadors. El cert és que els últims dies el govern espanyol ha llançat una ofensiva diplomàtica per debilitar el procés sobiranista català. Segons el ministre d'Afers Exteriors, els catalans on millor poden estar és dins d'Espanya, per tant, dins la Unió.
Vamos a defender la Constitución y la unidad de España, que es lo que hemos jurado cuando hemos tomado posesión, y que queremos defender la tesis de que todos los catalanes están mejor integrados en España y en Europa.
I què hi diu el president català? Doncs Artur Mas ha demanat que Catalunya pugui votar en la consulta sobre el seu futur. Ha agraït també irònicament a Margallo que estigui tan actiu respecte a Catalunya, perquè això demostra, segons ell, que s'adonen de la ferma de possessió d'aquest procés. Per tant, Mas en aquesta actitud demostra que el govern de l'Estat ha començat la campanya pel no i que donen per fet que la consulta es farà.
Perquè fins i tot si entréssim en la discussió, que jo crec que no hi hem d'entrar en aquest moment, de si a dintre de la Unió Europea, si al costat, si una mica més a dins, si una mica més... Encara que entréssim en aquesta discussió, hi ha països que no estan en la Unió Europea i que tenen l'euro. Per tant, Catalunya, en qualsevol cas, l'euro el tindrà si vol i vol. Vaja, almenys des del nostre punt de vista, vol.
I d'altra banda, el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va defensar ahir mateix que la resposta policial després de l'atac feixista a l'acte de la Generalitat a Madrid durant la Diada va ser eficaç, contundent i exemplaritzant, i tot seguit volíem dir, ha lamentat que, en canvi, altres fets similars comesos per radicals a altres territoris no hagin tingut ni políticament ni tampoc policialment la mateixa resposta.
Repassem altres notícies del dia. El Consell de Ministres té previst aprovar avui mateix una important reforma del Codi Penal.
Amb el rerefons del cas Bárcenas i quan s'investiga si el Partit Popular va destruir els discos durs dels ordinadors utilitzats per l'extresorer del partit, el govern de Rajoy té previst aprovar, com dèiem avui, un informe amb tot un seguit de mesures contra la corrupció. Es tracta d'un seguit de mesures que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar a l'últim debat de política general. En paral·lel, el Consell de Ministres també té previst aprovar avui una reforma del Codi Penal que, entre altres aspectes, endurirà les penes en els casos de corrupció.
Mentrestant, el jutge demana investigar la destrucció dels discos durs de Bárcenas.
Pablo Ruz ha demanat a un jutjat a la plaça de Castella que investigui si hi ha indicis de possible comissió de delicte d'encobriment o de danys informàtics. El Partit Popular va al·legar que havia formatejat el material quan Bárcenas va marxar del partit seguint la llei de protecció de dades.
Una quarantena de dotacions terrestres dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta mateixa matinada a Tivissa, Ribera d'Ebre.
De moment, Mercè, aquestes flames avancen sense control, reforçades pel vent de mestral, i també ja han cremat unes 150 hectàrees de vegetació, segons han informat els agents rurals. L'origen d'aquest foc podria ser la guspira d'una motoserra d'un pagès.
Serà, sembla que la candidatura de Barcelona Pirineus es podria decidir en una consulta.
Doncs sí, és que l'alcalde Xavier Trias, l'alcalde de Barcelona, ha explicat que aquesta consulta s'hauria de fer juntament amb una altra votació per no fer una despesa excessiva. L'alcalde espera poder obtenir el suport de la majoria dels grups municipals i justifica la celebració d'uns Jocs Olímpics d'hivern no per Barcelona, sinó per poder posar el Pirineu al mapa del món.
També és notícia avui que els malalts greus o crònics pagaran pels medicaments de les farmàcies hospitalàries.
Segons ha sortit publicat al butlletí oficial de l'Estat, els pacients que no estiguin ingressats pagaran fins a un 10% dels medicaments dispensats a les farmàcies dels hospitals, amb un topall de 4,20 € per fàrmac. El Fòrum Català de Pacients alerta que hi podria haver persones que abandonin les teràpies o que ajornin el moment d'anar a buscar els fàrmacs i posarien, per tant, en perill la seva salut.
Passen 6 minuts de les 8 del matí. Obrim crònica internacional. El secretari d'Estat nord-americà, John Kerry, ha instat al Consell de Seguretat de l'ONU a aprovar la setmana que ve una resolució per demanar a Síria que respecti un pla de desmantellament del seu arsenal químic.
En l'Assemblea General de l'ONU de la setmana vinent, els 5 membres permanents del Consell de Seguretat buscaran un acord sobre la resolució després que, recordem, els Estats Units i Rússia van pactar ja un pla de desmantellament de les armes químiques del règim sirià. Aquest mateix dijous, el president sirià va Bashar al-Assad, recordem, ja va anunciar que aquesta operació costaria un any i 1.000 milions de dòlars.
I seguim pendents de les eleccions a Alemanya perquè estan arribant ja a la recta final. Els partits alemanys, de moment, continuen a la recerca del vot indecís.
Els socialdemòcrates alemanys i l'SPD afirmen que es veuen capaços de capgirar les enquestes que, recordem, donen el triomf de moment a Angela Merkel a les eleccions d'aquest proper diumenge. Ahir al vespre van fer un míting a la cèntrica Alexanderplatz de Berlín, l'acte de campanya més important que han fet fins ara.
I ahir es va obrir a França una investigació judicial contra el traductor de la revista digital Inspire del grup islamista Al-Qaeda, acusat d'apologia del terrorisme i de provocació en el compliment d'actes terroristes.
L'home de 26 anys i convertit a l'islam als 20 va ser localitzat dimarts al seu domicili a Normandia per la Direcció General d'Intel·ligència Interna. La legislació francesa recull aquest tipus de casos des del 2012, tot i que aquest jove estava en el punt de mira de la justícia des del passat mes de juny. Els delictes d'apologia del terrorisme i de provocació en el compliment d'actes terroristes són castigats amb 5 anys d'empresonament i 45.000 euros de multa.
I encara crònica internacional, i ja per acabar, el president rus Vladimir Putin va anunciar ahir que es planteja presentar-se a les eleccions presidencials del 2018. L'actual és el tercer mandat de Putin, que va arribar a la presidència per primer cop el 1999.
Si guanyés Mercè aquestes eleccions i acabés un hipotètic quart mandat, Putin hauria passat 25 anys al poder del país tot com a president, excepte els 4 que va passar com a primer ministre entre el 2008 i el 2012.
En esports, el Barça va tornar ahir al matí a la feina després del debut victoriós contra l'Àjax a la Lliga de Campions per 4-0.
Recordem, Mercè, que l'equip blaugrana juga el dissabte contra el Rayo Vallecano a les 8 del vespre i està previst que Martino pugui arribar a temps per seure a la banqueta de l'estadi de Vallecas, que recordem que va marxar a l'Argentina per la mort del seu pare.
I encara futbol, el València ha sumat una nova ensopegada, aquesta vegada l'estrena a la Lliga Europa davant de la Suància de Michael Ladru per 0-3.
El Sevilla, en canvi, s'ha imposat al camp de l'Estoril per 1-2 per la seva banda el Betis, empatat sense gols davant del Lió.
I en bàsquet, Croàcia, que ha derrotat Ucraïna per 84-72, i Lituània, que s'ha desfet d'Itàlia 81-77, jugaran demà la segona semifinal de l'Europeu. Avui juga Espanya contra França.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Notícia curiosa del dia, Sara.
Doncs, Mercè, ens fa molta gràcia aquesta notícia. És que la Terra, segons un estudi de la Universitat d'East Anglia al Regne Unit, deixarà de ser habitable d'aquí uns 1.750 milions d'anys. One way or another.
I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way.
Hem començat de ritme, continuem amb més ritme amb els One Direction, Sara, perquè sembla ser que actuaran a Barcelona, eh?
Sí, que aniràs al concert, Mercè.
M'ho haig de pensar, eh? Em sembla que...
Sí, una mica.
Sí, és una altra generació, però tot i així ens agraden. Em sembla que el Quim Aguilar, que és el fill del nostre tècnic, del Xavi Aguilar, els hi agrada molt els One Direction.
Sí?
Et sembla si li dediquem avui aquesta
cançó? Vinga, va. Recordem, Mercè, que vam saber ahir que actuaran, com dèiem, a Barcelona l'estiu vinent, serà concretament el 8 de juliol, que s'ho apunti el Quim, del 2014, de l'any que ve, a l'Estadi Olímpic. Dos dies després ho faran a Madrid.
El seu pare ja diu que no, que no s'ho apunti perquè li tocarà acompanyar el Quim a veure els One Direction, no, Xavi? Bueno, doncs ja està, eh? Nosaltres ens quedem amb aquest One Way or Another, que per ser una cançó original del grup Blondie. Ignasi Miranda, no sabem si l'Ignasi ja anirà o no.
Doncs no, bon dia.
Potser els teus fills.
Sí, potser sí, s'haurà de consultar això, a veure, en tot cas, molt bé. Si van a passar-s'ho bé i és compatible amb la dinàmica familiar, benvingut.
A partir d'ara, Ignasi Miranda, el primer cafè.
Bon dia, doncs bé, el primer cafè tindrà avui un convidat molt especial, l'arcabisbe de Tarragona. Serà poc després de 9:15 abans, però... El debat, el nostre mirador de l'actualitat avui sobre la immigració a la desesperada. Ens plantejarem què es pot fer davant situacions com la dels temporers que malviuen en un campament a Torres de Segre, al costat d'Alcarràs, a prop de Lleida. Ens acompanyaran la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, el doctor en dret laboral, José Luis Salido, i l'experta en cooperació, Eulàlia Raguant. Això fins a les 9.
Però de moment ens quedem als One Direction i al seu One Way and Another.
I serà 9:15. El Papa Francesc ofereix en una entrevista concedida a 16 revistes de la Companyia de Jesús la seva visió sobre temes com ara el govern de l'Església, l'ecumenisme, qüestions morals, el paper de la dona o l'experiència cristiana, a més de reflexionar sobre la seva condició de jesuïta. El Sant Pare diu, entre moltes altres coses, que en l'Església la primera reforma ha de ser la de les actituds, ja que les reformes estructurals, que són secundàries, diu, venen després. Sobre els divorciats i les persones en situació considerada irregular, assegura que cal tenir en compte la persona, sobretot, i acompanyar aquests cristians amb misericòrdia. Francesc també defensa la promoció de la dona i la importància de la seva aportació a l'Església i arriba a dir que no ha estat mai allò que es diu de dretes. El text, signat pel jesuïta italià Antonio Spadaro, recull un diàleg de més de 6 hores desenvolupat en 3 sessions entre el 19 i el 29 d'agost. A Espanya, l'entrevista està publicada a la revista centenària Razón y Fe i des d'ahir a la web d'aquesta publicació i en paper en el número d'octubre. També avui els diaris generalistes destaquen algunes de les explicacions del pontífex.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 2772.
Gràcies. destaquem alguns titulars de portada a la premsa. Diari El País titula "El papa no ha estat mai de dretes", un titular gairebé idèntic, és el que apareix al diari La Vanguardia també. El Punt Avui titula "L'estat fracassa amb la recaptació de l'IVA", en plana econòmica en aquest cas. I el diari Ara destaca "Madrid abaixa impostos, Barcelona els congelarà".
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Connectem amb Gabriel Genescà, que ens comentarà articles de premsa, precisament. Gabriel, que és, en aquest cas, filòleg. Bon dia, Gabriel.
Hola, bon dia. Què tal, com estem?
Molt bé, endavant.
Mira, com acabes de recordar, si aquest matí fullegem els grans titulars de la premsa, probablement hi llegirem dues frases tan efectistes com, a vegades, reduccionistes. Una, que el papa Francesc mai no ha estat de dretes, i l'altra, que l'Esperanza Aguirre diu ara que cal catalanitzar Espanya. No les comentaré, però sí recomano llegir la crònica d'Eusebio del Val a La Vanguardia, o millor encara, l'entrevista sencera al papa que publica, com has dit, el setmanari La Font i Fe, i també la crònica sobre la conferència que Aguirre va pronunciar ahir al Círculo Ecuestre de Barcelona i que avui publica el Singular Digital. Prefereixo, en canvi, centrar aquest darrer descosit de la setmana en el gran oblidat dels darrers dies a la premsa internacional, el poble sirià. En aquest sentit, recomano la lectura de l'article "Putin fa de líder", de Juan José Navarro Ariza, que apareix a la secció d'opinió de El Punt Avui. Un cop esvaïda, afortunadament, la idea d'un atac nord-americà a Síria com a càstig per l'ús d'armes químiques contra la seva població, sembla que el règim de Bashar al-Assad hagi deixat d'interessar com a focus periodístic. Més aviat es parla de l'aura que ha guanyat Putin com a líder pacifista en desactivar un possible atac a Síria. Una aura que l'ha sorprès a ell mateix, no oblidem, que havia estat un implacable oficial del KGB. O bé es diu també que Barack Obama ha quedat desacreditat davant de l'opinió pública internacional i que la seva capacitat d'influència al món potser passa per les hores més baixes. I també se subratlla, esclar, la influència decisiva del papa Francesc, que amb la seva vetlla de pregària per la pau va aconseguir aturar un conflicte bèl·lic que semblava imminent. I, de retruc de tot plegat, el-Assad ha passat de ser un pària internacional que esperava una pluja de míssils a esdevenir un actor inevitable de la solució política del conflicte. Tanmateix, com dic, el gran ignorat en aquests moments és el poble sirià. Navarro Ariza afirma: "Tot això ens deixa una conclusió humanament decebedora. En apostar per la inacció a Síria, tant el pacificador Putin com els Estats Units i la resta de la comunitat internacional s'estimen més que continuï la matança i el patiment del poble sirià, que és el que passarà mentre Bashar al-Assad resti al poder amb armes químiques o sense." Aquesta és, doncs, la tragèdia del poble sirià. Una tragèdia que, amb el nostre silenci, potser contribuïm a fer encara més dura. Que no hi hagi guerra no ha de voler dir que no hi hagi notícia o denúncia internacional.
Moltes gràcies, Gabriel Genescà, filòleg, per la teva aportació avui en El Descosit. Bon dia i fins dilluns, si Déu vol.
Bon dia.
Ens queda recordar que les portades que no teníem a punt abans, el periòdico titula amb una frase d'Artur Mas: "Catalunya seguirà a l'euro en qualsevol cas". El Punt Avui titula "L'estat fracassa amb la recaptació de l'IVA". El Mundo: "El fiscal anima els policies del Faisán a delatar els seus caps". L'ABC obre amb una imatge de l'alcaldessa de Madrid, Ana Botella, i titula així: "Madrid marca el camí de les rebaixes fiscals". I finalment La Razón també es decanta pel Sant Pare i la seva entrevista en revistes jesuítiques. Aquesta frase seva és la que destaca: "Sóc un pecador bastant ingenu".
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Àrea de serveis.
Tot seguit fem atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem amb les incidències. Tenim un accident a la B224, a prop de Masquefa. Ara es dona pas alternatiu als vehicles. Això complica el trànsit en totes dues direccions, com dèiem, en aquest tram de la B224 a Masquefa. Vehicle avariat als túnels de Vallvidrera, a la zona de Valldoreix. En sentit Barcelona provoca aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. I de la resta de vies destaquem l'autovia A2, amb retencions ara de 6 quilòmetres entre Pallejà i Sant Feliu, déu-n'hi-do, ara molt plena l'autovia A2. També la B23, amb trams aturades entre Sant Feliu i l'avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, i per les festes de la Mercè, metro, tramvies i línies urbanes de ferrocarrils de la Generalitat donen servei ininterromput 3 nits, avui i demà a la nit, i també la nit de dilluns 23. A més, TMB reforça la línia de bus 150 amb motiu de les activitats programades al Castell de Montjuïc. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui divendres, dia amb sol i alguns núvols inofensius. Serà l'últim dia de núvols. Això sí, l'ambient no serà tan càlid, però serà un descens transitori, ja que de cara al cap de setmana tornarà l'ambient d'estiu amb molta calor. Mínimes i màximes per avui baixaran una mica, com dèiem, un parell o 3 de graus, no més. Com dèiem, cap de setmana d'estiu amb sol i força calor. Recordeu que el diumenge a les 10:44 minuts de la nit entrarem a l'estació astronòmica de la tardor.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els diumenges a les 6 del matí, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més grans de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. Un viatge per descobrir Johann Sebastian Bach. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 6 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sent client de Caixa Empresa, com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa?
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui. Tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
Aconsegueix amb La Vanguardia el gran llibre dels bolets. Amb rutes i mapes detallats, fitxes dels bolets imprescindibles i 24 receptes del xef Miquel Márquez. El gran llibre dels bolets, l'obra mestra del gran boletaire Márquez TV, a partir d'aquest dissabte per només 9,95 euros amb La Vanguardia.
Tu que ets una fan dels vestits, no et perdis la setmana fantàstica del Corte Inglés.
Per què?
Perquè els tens amb estampat animal o en colors sòlids per només 39,95 euros.
Els vestits que es porten per només 39,95 euros?
Fantàstic. És la setmana fantàstica al Corte Inglés.
Les últimes tendències i els millors preus a la setmana fantàstica del Corte Inglés.
El mirador de l'actualitat.
Seran 8:45. A mig quilòmetre d'Alcarràs, a prop de Lleida, es va descobrir ara fa poques setmanes un campament on es calcula que hi viuen prop de 200 subsaharians. L'assentament està situat al polígon Panamà, molt a prop de la piscina municipal, però en el terme de Torres de Segre. A l'hivern, aquest lloc va rebre els primers ocupants, una trentena. Però, en les últimes setmanes, com dèiem, amb l'arribada de la campanya de la fruita, el nombre de residents es va multiplicar. Bon dia, Sara, novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi.
Quina és la situació? Repassem-la abans del debat.
Doncs la presència de temporers sense feina a les comarques de Lleida augmenta cada any fins al punt de generar situacions de conflicte social o problemes d'insalubritat als llocs on malviuen molts d'aquests immigrants. Aquest campament ha crescut a l'entorn d'una quinzena de contenidors de càrrega que s'han convertit en improvisades cases sense cap servei i en un entorn, com dèiem, insalubre. Els contenidors estan connectats, tot i que alguns tenen entrada pròpia gràcies als forats pels murs. A dins hi dormen desenes d'homes amb matalassos vells i guarden les poques pertinences que hi tenen. Els que viuen asseguren que és un lloc pacífic i amb una bona convivència sense problemes entre ells. De fet, la seva manca de recursos fa que s'ajudin els uns als altres per poder menjar. La majoria dels que viuen no treballen, només mengen arròs que cuinen en petits focs a l'aire lliure i algunes cassoles velles. Tampoc tenen aigua potable, però sí que n'aconsegueixen amb garrafes de plàstic. Renten la roba i es dutxen amb la captació d'una boca de rec que hi ha a la vora. Els subsaharians procedeixen de països com, per exemple, Mali, Angola, el Senegal o Guinea-Bissau. Alguns d'ells han explicat que fa 5 anys que són a Catalunya i que no han aconseguit trobar feina.
Gràcies, Sara. Amb aquest plantejament comencem el nostre mirador. La situació, sens dubte, destapa un problema que no és nou, com sabeu. Dins la immigració hi ha exemples de necessitats a la desesperada. Aquests temporers ens mostren, doncs, la cara més dura, la de la frustració en una aventura que va molt més enllà d'una simple experiència diferent. És una lluita per la supervivència, per un futur digne. Per parlar-ne ens acompanyen avui la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
També tenim avui amb nosaltres l'experta en cooperació i coordinadora de Barcelona de Fiare Banca Ètica, Eulàlia Reguant. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I comptem també amb el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bon dia, doctor Salido.
Bon dia, buenos días a todos.
Bé, tot esperant que vostès hagin passat un bon estiu, com també ho esperem de tots els oients, els que hem anat saludant aquesta setmana en què hem començat la temporada. Completem avui la setmana parlant d'un tema molt social, un tema que no pas pel fet que no estigui en la primera línia, potser de l'actualitat mediàtica, no deixa de ser important. Què els diu, senyors, el cas d'aquests temporers de Torres de Segre, que segur que han conegut pels mitjans o per algun testimoni?
Bueno, en primer lugar, yo también deseo que todos los oyentes hayan tenido un feliz verano. Los contertulios ya sé que sí, ahora falta que sean los oyentes que también que lo hayan disfrutado. No es un problema nuevo. Esta no es una cuestión nueva, esta es una cuestión muy antigua que se ha intentado solucionar de muchas maneras, que tiene, yo diría, dos componentes, para empezar. Un componente de carácter general, y es la inmigración descontrolada. Si aquí viene quien viene y aquí se queda, tenga trabajo o no tenga trabajo, etcétera. Ese es el problema general. Y luego el segundo problema es cómo se organiza justamente en el campo de la herida la recolección de la fruta. Porque sobre el papel está organizada, sobre el papel. Es decir, es cierto que hay un convenio colectivo que regula esas materias, es verdad que hay un convenio colectivo que dice que estas personas tienen que venir a trabajar a la recogida de la fruta y tienen que venir con una con habitación, tienen que venir con la comida pagada, etcétera, etcétera. Eso lo dice el convenio colectivo. Y el problema es que luego, claro, por desbordamiento de la situación, pues es muy difícil de controlar. Por una parte, los empresarios hacen sus ofertas para los trabajadores que tienen que cada año que recoger la fruta. Los sindicatos, y especialmente los sindicatos agrarios, vehiculan este contingente de personas que viene a trabajar. Pero claro, una vez acabado su trabajo, lo normal es que volvieran a sus lugares de origen y no vuelven. Esos se queden aquí i és quan, clar, això empieza a acumular-se i se descontrola i passa esto.
Ha tractat vostè molts temes en pocs segons, perquè aquí hi ha també el diàleg internacional per regularitzar la situació d'aquestes persones. Senyora Alsina.
Bé, a mi quan em vau trucar per dir-me que em preguntaríeu això, ràpidament em vaig posar en contacte amb la nostra coordinadora de Lleida, per dir, bueno, sobre el terreny, a més, per saber què hi ha exactament i quines entitats nostres si estaven col·laborant, voluntaris o no voluntaris. Clar, la resposta que em va donar la nostra coordinadora, la Maria Somta, va ser de dir, mira, Francina, això passa cada any. Però, a part de tot, pensa que està fent una tasca importantíssima tant l'Ajuntament de Lleida com Càritas. Perquè aquests temporers, com a mínim els de la ciutat de Lleida, cada dia tenen una bossa amb la fruita, amb menjar, o sigui, poden anar, em sembla que són dos cops a la setmana, a dutxar-se, a canviar-se de roba, ja està en tot un conveni entre l'Ajuntament i Càritas, bàsic, perquè aquestes persones tinguin els mínims acumulables. Quina és la situació problemàtica? Diu que els temporers fins i tot arriben a les Terres de Lleida abans de que quan la fruita encara està verda, encara abans de l'època de recollida. Clar, els amos
els pastors, els que gestionen les terres,
els pagesos, ara m'he quedat així, sí. No es poden encara llogar perquè la fruita està verda. I llavors ells mateixos ja són aquests campaments i malviuen. Bueno, però no és per un problema de que no se'ls dona feina i tal, no, és que arriben quan encara no hi ha feina. I van arribant.
I això per quina causa es produeix? Aquesta
Home,
és una
perquè,
pregunta.
Bueno, perquè tenen que treballar i saben, perquè, clar, em deia la Maria Assumpta, pensa que fins i tot, o sigui, des d'Andalusia arriben autocars plens de subsaharians. O sigui, allà els hi recomanen i els hi lloguen a l'autocar per dir, aneu cap a Lleida, que allà sí que tindreu feina per s'ha de recollir la fruita dolça, i els envien. Diu, clar, és que arriben amb autocars pagats per la comunitat d'Andalusia. O sigui que, poca broma. Uh-huh.
Jo crec que, o sigui, és evident que no és un problema nou, que això ha passat sempre, com deia la Francina, que ara ha sortit a la llum perquè pues, ara ha sortit, però que els campaments han existit sempre. Des de que va començar a venir la immigració aquí per fer la recol·lecta de fruita, per tant estem parlant de fa molts anys, i que sí que ara potser s'ha vist més o s'ha visualitzat més o s'ha convertit en més greu, perquè sí que és cert que els pagesos han començat a contractar més gent local, tot i que no m'agradi dir-ho així, que no pas
de la terra.
O sigui, de la terra, que no pas als immigrants, perquè la situació de crisi aquí ha arribat a aquest punt. Però és evident que per què arriben abans? Doncs perquè, en el fons, en la seva mentalitat és quan abans arribi, abans trobaré feina. I, per tant, arriben abans que la fruita estigui a temps de collir-se, però és una qüestió de necessitat vital. Llavors, el que ens hauríem de plantejar ja no és per què hi ha temporers acampats a les terres de Lleida al Segre, sinó perquè existeix la immigració i què és el que estem fent realment per treballar amb la immigració i per erradicar les causes que provoquen aquest tipus d'immigració, que en el fons és degradant per ells també. És que en el fons, o sigui, ells ho viuen malament i ho passen malament. A vegades sembla com que ells venen aquí i no els donem feina perquè ara ens toca feina a nosaltres, però no ens plantegem la seva situació de partida, la situació que ells estan visquent aquí, que tampoc és ni fàcil ni agradable, i molt probablement és, i és trist dir-ho així, molt pitjor de la que vivim nosaltres. Per tant, jo crec que ens hem de plantejar què fem per erradicar les causes que estan generant aquesta immigració. I en el fons no estem fent res. I aquí és on ens hem de parar.
Sí, perquè i per sobre quines causes paper podem atacar?
Clar, no, sobre el paper tot està molt bé, tu ho deies molt bé, no? De dir, hi ha com un protocol de com des del sindicat de pagesos, com se'ls ha de fer el contracte, com se'ls lloga els pisos. Jo que tenia un cosí que ja és mort, que era pagès, em deia, però no et creguis, que allò del sindicat, perquè els hi cobren el pis, sigui, de lo que guany, clar, deia, jo pago més bé en els meus temporers que no si em vinguessin per contracte i per sindicat, perquè els agafaven, i feien venir des del seu país d'origen, se'ls hi pagava, se'ls hi cobrava totes les despeses que feien, i a més en els pisos on els acollien els hi cobraven el lloguer, també. Deia, clar, com a mínim els meus temporers, jo els hi deixo aquí un espai i jo no els hi cobro lloguer, ni molt menys. O sigui que també molta gent fugia de la història dels sindicats perquè a l'hora de la veritat el que cobraven no era exactament tot el que tenia que cobrar. O sigui, el seu sou quedava una mica minvat.
Yo creo que de todas maneras, ahora se destapa como problema social, sí. Pero como problema laboral es muy antiguo.
Sí.
Eso es muy antiguo. Sí, por, sí. Por eso existen esos
protocolos. Fa més de 10 anys que estigui recordant.
Protocolos, por eso se ha hecho tanto los convenios colectivos. Mm. Hace mucho tiempo que existe esto. El problema es que lo que no controlamos es la emigración en términos generales. Esto es una particularidad de la emigración, pero en términos generales no lo controlamos. Y no lo controlamos porque, en primer lugar, no hay acuerdos internacionales, lo digo por lo que tú apuntabas, Ignasi, antes,
sí.
No hay acuerdos internacionales que de alguna manera controlen todas las fronteras. Y como no los hay, nadie le pone freno a esto. Porque, claro, España dice, oiga, ¿yo cómo voy a controlar el sur o cómo voy a controlar el este si en Alemania están entrando a chorro que vienen de no sé dónde? Y están haciendo aquí no sé qué, no sé cuántos. Y eso luego circula. Y eso luego circula, la mano de obra circula. Circula de sur a norte, de norte a sur, etcétera. Y, por tanto, tiene siempre unas bolsas enormes de inmigración no controlada, que van, evidentemente, pues buscando las mejores oportunidades para encontrar algún tipo de trabajo. Eso es así.
I potser es poden trobar mecanismes d'ajuda a aquests països d'origen.
Bueno, clar, és que jo crec que el punt no està tant en controlar les fronteres, perquè plantegem-nos què està passant amb comunitats espanyoles o amb espanyols que estan marxant en tromba als països del nord d'Europa, que per més que, com que és Unió Europea, poden desplaçar-se, comencem a analitzar en quina situació acabaran visquent aquests espanyols que marxen amb una mà al davant i l'altra al darrere.
Sí, però no és el mateix, Eulàlia.
I analitzem,
perquè tenen
formació.
No, perquè tenen formació. Però què se'n van a fer? Perdona, jo tinc els fills d'uns amics, i ara sempre vaig personalitzant i ho sento, però tinc els fills d'uns amics amb carrera, la mar de bé i tal, que s'han anat a Anglaterra. I jo li vaig dir, bueno, i què se'n van a descobrir la sopa d'all? Perquè anem a veure. Clar, com que aquí no hi ha sortida, no, amb ella li ha sortit una feina d'au pair. Vaig dir, on dia? Doncs aquest tipus de serveis també es poden fer aquí. Val? Perquè si fas aquesta sortida amb tota la formació, amb tots els màsters del món, però un cop en el lloc de residència on has anat a parar, agafes el primer que et donen, aquest estil de servei també el tenim aquí, potser estarà més ben pagat i no hi haurà tanta despesa com en allà. Vull dir-te que també ara, com deia l'Eulàlia, hi ha com una falera a marxar perquè aquí no hi ha, però en canvi quan marxen d'aquí agafen el primer que els hi donen. I gent preparadíssima. I dius, pues per fer aquest tipus de feina, aquí també la trobaríeu.
Al fons és el mateix, buscar un futur millor sí, en una situació difícil.
Jo crec que, en aquest cas, es plantegem-nos. És evident que potser Alemanya no és l'exemple, però fa uns 6 mesos o més, al País sortia un article d'investigació d'espanyols que estaven visquent a Noruega. El que plantejaven era que la comunitat espanyola estava visquent molt miserablement gent que havia marxat d'aquí, com que els nòrdics viuen bé, me'n vaig allà sense plantejar-se res més. Gent que estava necessitant serveis socials, que necessitava assistència per menjar, etc. Vull dir que és evident que no és el mateix, ni el volum és el mateix, és evident, però comencem-nos a plantejar si ho veiem, o sigui, potser si ho veiem, perquè sempre acaba passant així, si ho veiem amb els nostres o amb els suposats nostres, els companys, podrem analitzar i podrem entendre per què els immigrants de països del sud estan fent això i han fet això durant anys i panys. I la solució passa no per tancar fronteres i controlar fronteres de manera absolutament...
Draconiana,
com s'ha intentat fer, el que passa que és impossible de fer, perquè tothom troba les maneres de sortir-se'n, però s'ha intentat fer, recordem la valla i el mur que hi ha...
A Melilla,
sí, Ceuta i Melilla, etcètera.
Eso es una excepción que no.
No, bueno,
está bien traída, porque eso tiene unas connotaciones muy especiales, ¿no?
Bueno, però
aquestes
existeix...
ciutats són...
Sí, no tiene nada que ver, eso.
No, però el mur que es genera...
S'ha fet per controlar.
Per controlar, vull dir... Després podrem veure, però és una qüestió de solidaritat internacional i de treball internacional de com erradiquem les causes que generen la pobresa. I la pobresa, les causes que la generen els països del sud i que durant anys l'han generat els països del sud, són les causes que l'estan generant ara aquí. Per tant, plantegem-nos que el problema de la immigració no és un problema d'uns països del sud, sinó que és un problema global que ens afecta a totes per igual.
I quin exemple posaria vostè, parlant de causes?
De causes? Les mesures d'austeritat que està patint actualment l'estat espanyol, Grècia i Portugal són els plans d'austeritat i els plans d'ajust estructural que als anys 80 i 90 van patir els països d'Amèrica Llatina i d'Àsia. I això és exactament, són les mateixes mesures, vestides amb un altre nom i amb un altre títol, però és el mateix. És a dir, fa dos dies Intermón Oxfam va treure un estudi on analitzava això i feia la comparació i, en el fons, són les mateixes mesures.
Alertaba, atenció, que a Catalunya una de cada tres persones podria ser pobre l'any 2025.
No, però lo que estamos hablando son de los inmigrantes subsaharianos, ¿eh? No estamos hablando de los
movimientos. Avui el problema de la inmigració... Los
globales, ni estábamos hablando, se ha empezado esto a hablar del tema de la pobreza a nivel mundial. No, no estábamos hablando de eso.
Va, no acabaríem, evidentment.
Efectivamente, eso no nos lo comemos, pero vamos.
De fet, ja ens sembla bé a nosaltres que es parli de qualsevol tema vinculat al problema de la immigració i de la desesperació de molta gent. L'exemple és el de Torres de Segre i aquests també subsaharians.
Sí, no, però que me refiero que es evidente que el control de la frontera por el control de la frontera mismo y tal cerrado es muy difícil, y máxime cuando tenemos un territorio ya de la Unión Europea enorme como para controlar y demás, ¿no? Lo que sí hay que empezar a cambiar los chips son con respecto a los temas de la inmigración para los problemas locales, para los problemas concretos, específicos. Si Torres de Segre, si Lleida en la recogida de la fruta, si Andalucía en la recogida de la aceituna, en no sé cuántos, tuviera controlado los sistemas de inmigración, de lo que podríamos llamar la inmigración económica, que es esta que busca el estar mejor. Es decir, yo en mi casa no tengo que comer, pues me tengo que ir a buscar fuera eso. Esa es una inmigración muy típica, que es la económica. Si esa inmigración económica se pudiera reorientar convenientemente, se ha intentado, y aquí en España la legislación laboral, esto lo ha puesto de manifiesto, el famoso cupo de inmigrantes cada año y tal, preguntado a los empresarios, preguntado a los sindicatos, comentado con la administración, etcétera y tal, se fijaba un cupo para determinadas actividades y demás. Si eso se pudiera controlar y se cumplieran luego los compromisos asumidos de vuelta a su país, esto no sucedería. Lo que pasa es que aquí viene uno, viene con el permiso, trabaja el tiempo que tal y ya no vuelve, y ya se queda aquí. Entonces, claro, esa persona queda descontrolada, y al quedar descontrolada queda desprotegida. Porque, claro, no es lo mismo ser un inmigrante de tercer país que ser un inmigrante de la Unión Europea dentro de la Unión Europea. No tiene nada que ver. Són dues coses absolutament diferents.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el doctor en Dret Laboral José Luis Salido, l'experta en cooperació i delegada a Barcelona de FIARE Banca Ètica, Eulàlia Reguant, i també la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bé, en la línia del que deia ara el senyor Salido, i de possibles solucions a l'allargament indefinit de situacions com les d'aquests temporers. Ja hem dit que l'Ajuntament de Lleida, Càritas, estan fent moltes coses, hi ha hagut declaracions en aquestes últimes setmanes. Però, clar, això...
Això són pedaços.
No pot seguir així.
Això són pedaços. No vull dir-te... És un cas humanitari, i humanitàriament ens hem de bellugar. Vull dir-te, un cantó està la llei, un cantó estarà el dret, estarà tot el que és correcte o no correcte, però clar, no són uns i unes xifres, són persones que estan patint. I humanitàriament ens hem de bellugar, i això humanitàriament també ens trontolla per dintre, perquè dius, bé, fins a quin punt tu pots anar acotant a una persona que està desesperada, que no sabem quina situació han deixat en el seu país d'origen, i en aquí estan mal vivint, però pitjor que en l'època de l'esclavatge. Jo crec que et diuen allò de que els esclaus, que això ja està...
I con todo están mejor que en su país, es decir, que... que con todo con todo está mejor que en su país. Dices, sí, sí. Imagina't... Estas condiciones son infrahumanas, pero es que con todo está mejor que allí.
I jo, no, jo crec que era una mica lo que, la línia del que diu l'Eulàlia, no? Si no ens replantegem com a humanitat, que això així no funciona, que l'estat que hem estat creant, tant del benestar, tant de dret, l'únic que hem fet és a costa nostra portar un malviure a uns altres llocs, i que hi ha gent que s'està enriquint d'una manera, però desgraciada, no? Perquè quan et diuen tot el problema que hi ha hagut amb la soja o amb altres, no? Que era perquè jo m'enriqueixo, la retinc, la gent se m'està morint de gana, però m'és igual perquè quan la tregui al mercat em guanyaré molts més cèntims. Això jo no sé com es pot solucionar. Hem de fer un canvi de mentalitat, i fins que no tornem a recuperar un punt d'humanitat i la gent deixi d'avançar que ens morirem tots igual, que no ens ho podem endur a la tomba, que carai, per què hem d'acumular, perquè no ho poden gastar tot el que s'està acumulant per molts anys que tinguin de vida. De dir, jo, si et donarà més satisfacció veure amb un altre feliç que no tu, amb quatre cotxes, que no saps què fer-ne dels quatre cotxes, carai, no?
Jo crec que és evident que hi ha una part de feina o de com es pot millorar, la part humanitària, la part de serveis, de treballar amb aquesta gent i facilitar-los un sostre i menjar. Vull dir, perquè
el mínim d'una persona digna.
Però que no hem de treure que s'ha d'anar fent una feina molt més a llarg termini i molt més... Perquè, en el fons, això, per més que ara intentem trobar una solució, per aquest cas concret, ho tornarem a tenir d'aquí un temps. I serà, perquè és això, és el que dèiem, això no és nou, això fa molts anys que passa.
És que ja estava calculant, i més de 10 anys
per tant, vol dir que hem de trobar solucions que són molt més a llarg termini, que potser són molt més lentes, que facilitaran que durant anys això se segueixi repetint, però que hem d'anar a fer curses de fons. Perquè... És el que dèiem, és a dir, per més que s'han fet opcions, millors o pitjors, que jo puc haver compartit o no, de regulació, tot aquest tema tampoc ha funcionat. Per tant, a vegades, les lleis, per més que regulem tot, hi ha una qüestió humana, social i personal que és incontrolable. I per tant, cap aquí, o sigui, jo crec que s'ha d'anar més a solucions polítiques a llarg termini que no només tractin el tema de la immigració com a una cosa aïllada, sinó que la relacionin amb tota la resta de coses que estan passant, perquè la immigració com a immigració no existeix, existeix vinculada a una situació de pobresa, a una situació de desigualtats, etc. Per tant, no es pot deixar davant d'això.
Aquí hace muchos años, quizá hace 15, el Parlament de Catalunya tomó cartas en el asunto. Es decir, hubo esos momentos en que el problema volvió a ponerse encima de la mesa y tal, y el Parlament de Catalunya, por decisión de todos los partidos del arco parlamentario, decidieron crear una comisión técnica entre políticos y técnicos. Yo tuve la ocasión de asistir y estuvimos reunidos durante año y medio todos los viernes en esta comisión y tal. Todo eran buenas intenciones, todo eran declaraciones, vamos a arreglar el mundo y tal, esto por qué pasa, porque aquí, porque los sistemas políticos, porque los sistemas económicos, en fin, bla, 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 bla. Hasta que un día una determinada persona, que era una diputada, la más joven de todas, una diputada Esquerra Republicana, dijo algo así como, escolteu, després de tot això, després d'estar parlant de totes aquestes històries i tal i qual, què farem el dia que... quan es tinguin d'entregar els pisos de protecció oficial, per comptes de ser el Jaume Pere no sé què, el primer de la llista es digui Abdelaziz Mahmoud Richie, què farem? Clar, la gente se quedó, como quiero decir, bueno, aquí cuál es la respuesta, digo que este o digo que el de aquí. Y empezó a diluirse toda la discusión, todo el debate empezó a diluirse porque, claro, ¿qué hay de lo mío? O sea, que pone de manifiesto, de alguna manera, esa problemàtica enorme, no? En torno a esta serie de qüestions.
Això és el que ha generat certes reaccions actualment xenòfobes i racistes envers a molts migrants que ja fa anys que duren amb el tema de les beques menjador, etc, que han generat certa confrontació. Crec que és això, si és que hi ha molts problemes lligats al de la immigració i un és aquest, i és de les coses que també s'ha de treballar.
El rebuig a l'estranger pel fet de ser...
I que s'estan portant allò que podria ser per mi.
Però, o sigui, la idea aquesta d'això, que en el fons és absolutament per mi aberrant, però que és un tema que s'ha de treballar també a nivell social, a nivell pedagògic, a nivell d'educació...
Certament és un sentiment social que també no s'ha d'ignorar. És a dir, les persones que veuen en aquest problema un fre al creixement econòmic i al progrés personal i familiar. Però no perquè... Potser no ho diuen en la majoria dels casos perquè les persones que venen de fora.
No, però la gent ho diu, eh?
Sí, sí.
I allò de dir, clar, van a la seguretat social, tens aquelles cues i dius, escolta'm...
Després hi ha el dèficit públic.
Però perdona'm, però no estan cotitzant com tu? Tenen el mateix dret que tu. Vaja, perquè que sigui tan gratuït... Tampoc no va tanta gent tan gratuït. Els que hi van és perquè estan treballant, estan ingressant, han estat cotitzant, val? Per tant, tenen el mateix dret que tu. Però sembla que ens estiguin prenent els nostres recursos.
Senyors, hem d'anar acabant. En el minut que ens queda, una pregunta sobre l'exemple de Torres de Segre i aquests temporers subsaharians, per exemple, quin futur immediat els pot esperar? Perquè de vegades, quan desapareix la notícia en els mitjans, després no sabem què els passa a aquestes persones, que són persones, com hem dit en tot moment avui.
Que seguiran vagando por los confines de la tierra.
Es quedaran per aquí, per Espanya.
Ese es el problema. Clar. Ese es el problema.
Jo crec que es quedaran per l'estat espanyol, com a molt potser creuran la frontera, i que tindran en les entitats socials que cada dia estan treballant amb ells, que seguiran treballant amb ells.
Si no és aquí, entitats, serà a Huelva o a Portugal. Sí.
Entitats silencioses, sí, que sovint ens pensem que no existeixen o oblidem, i que cada dia estan treballant en aquestes situacions.
No, si a mi em comentava la nostra coordinadora, la Maria Sumta, de dir, mira, aquest matí precisament, perquè ella és voluntària d'una entitat que també estan amb el sense sostre, de dir, hi havia tota la cua normal de cada dia, per anar a buscar la bossa, tal, o sigui, que la gent segueix sent les cues, Càritas segueix ajudant, i no es veu enlloc. Aquesta sí que és la notícia que no surt enlloc.
Ens quedem també amb la imatge que ens va oferir el juliol, si no recordo malament, el Papa Francesc, en aquella visita a Lampedusa, no?, on va tenir un contacte físic que va donar la volta al món amb la immigració més desesperada de molts extracomunitaris, com diuen a Itàlia, que arriben a aquesta illa italiana. Doncs l'exemple, potser, d'aquest exemple podem prendre nota tots.
Sí, jo crec que també, i en podem trobar, que està molt bé, de molt més propers, com en el fons és el mes de juliol, el Francesc Romeu obrint la parròquia de Santa Maria del Taulat als immigrants, als 300 immigrants de Poblenou. Crec que aquí és un exemple claríssim de les portes obertes i del treball que s'ha de fer.
Gràcies, Eulàlia Reguant, Francina Alzina i José Luis Salido. Perdó, fins una propera ocasió, que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Entrevistem en pocs instants l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Entre altres temes parlarem de les festes de Santa Tecla a Tarragona i també de les beatificacions de màrtirs el 13 d'octubre.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Ara som més exigents. Comparem,
busquem les millors ofertes i les trobem a Hipercor.
Per exemple, un bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge d'Almàssera Torres Morente per només 12,99 euros. El litre et surt a 2,60 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor.
I també a Hipercor.es.
Avui fem el cafè amb...
Passen 7 minuts de 3 quarts de 9 i avui fem el cafè amb l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. I és que Tarragona viu aquests dies la seva festa principal amb motiu de Santa Tecla. La diada d'aquesta santa deixeble de Sant Pau és dilluns. En un any molt especial, a només 3 setmanes de la beatificació de més de 500 màrtirs de la fe a la capital del Tarragonès, volem conèixer avui com es viu el record i la memòria festiva d'aquesta deixeble de Sant Pau, Santa Tecla. Per fer-ho, ens acompanya en directe l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Monsenyor Jaume Pujol és als estudis de l'Arcabisbat de Tarragona. Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com
bon
està?
Gràcies, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres una altra vegada i poder comentar tot el que està passant per aquí.
Sí, efectivament. Què destacaria vostè breument de la dimensió social i religiosa també d'aquesta festa, que té l'ofici solemne com és tradicional, la missa pontifical, que vostè mateix presidirà dilluns al matí, oi?
Bueno, jo penso una ciutat, bueno, som una ciutat mediterrània i per tant una ciutat de que li agrada la festa, una ciutat que li agrada la festa al carrer i per tant totes les coses són s'estan fent al carrer. Nosaltres tenim aquests dos grans actes. Avui, bueno, avui hi ha el retaule de Santa Tecla, que és una cosa molt bonica, és una representació dintre de la catedral, es fa dintre de la catedral, de, bueno, pues d'una representació precisament de la vida de Santa Tecla, no? Que és una cosa tradicional també, moltíssima gent, la catedral avui estarà de gom a gom, però lo important és ir a l'ofici. El moment per mi super emocionant, no sé si és la paraula adequada, però molt emocionant, de portar el braç de Santa Tecla, la relíquia que s'agafa de la seva capella i es porta fins a l'altar i allí es deixa. Fins a la tarda, que es passarà en processó per tota la ciutat.
el vincle de Tarragona amb aquesta santa també està molt lligat a Sant Pau, del qual potser no està demostrat el 100% que va ser a Tarragona, però sí hi ha aquesta connexió important de dos contemporanis de Jesús.
Nosaltres pensem que, vamos, cada vegada tenim més evidència, no? I jo diria també més proves estudiant els evangelis, estudiant tots els escrits dels primers segles, de que, evidentment, Tàrraco va ser, o devia ser, primer de la ciutat més important del Mediterrani, després de Roma, això és evident. I, per tant, que Pau tindria que vindre a Tarragona, com va fer a les grans ciutats de les altres parts de l'imperi, de les altres províncies imperials. Pues això, per nosaltres, ens sembla evident. Potser tenim dades molt importants, no? Hem fet un congrés recentment, com vostè sap, no? Que sí. Va ser un congrés molt, molt interessant, molt interessant. Jo diria que aquell congrés va capgirar de si hi havia 30 ponents, a lo millor al començament hi havia 20 que no ho cabien de bé molt clar, doncs quan va acabar aquests 20 s'havien passat a l'altra banda, no? Uh-huh. I això a mi em sembla que és el mèrit dels congressos, no? D'investigar, de donar-se compte de que efectivament. Després tenim aquesta tradició, ja no és una tradició, sinó que és una realitat, no? Del martiri de Fructuós Bisbe, Auguri Eulogi, i estan molt relacionats amb Sant Pau. Uh-huh. Les actes surt Sant Pau, la idea de el bisbe Fructuós era com Sant Pau volia que fos un bisbe, no? Que bonic, no? Uh-huh.
I tant. Doncs ens quedem amb aquesta imatge, la de la connexió de Tarragona, de la històrica Tàrraco, amb Santa Tecla, Sant Pau, i més tard ja amb els bisbes Fructuós, el bisbe Sant Fructuós i el diaques Auguri Eulogi.
I Sant Oleguer, sí. I tants uh-huh. altres, no? Que hi ha hagut aquí molts sants, no?
Un últim detall, l'ofici solemne de dilluns, a quina hora és?
A les 10 del matí. Es fa molt aviat perquè després hi ha castells a la plaça de la Font, hi ha els castells famosos, les quatre colles de Tarragona, ens faran els castells, a veure aquest any quina cosa fan, perquè van pujant de categoria.
Sí, ja sana competitivitat, podem
sí.
dir, no?
Sí, sí.
Una última cosa, tindrem ocasió, senyor arcabisbe de Tarragona, de parlar de les beatificacions de màrtirs, sí. de la persecució religiosa als anys 30 a Espanya, el 13 d'octubre a Tarragona. Recordem que Ràdio Estel oferirà en directe aquesta missa a les 12 del migdia, el 13 d'octubre, però li volem demanar unes paraules en sintonia amb una recent carta pastoral que vostè també ha publicat sobre aquest tema.
Miri, serà sens dubte un moment molt, molt emocionant per tots nosaltres. L'estem preparant, puc dir, amb tantíssima il·lusió i amb tantíssimes ganes, junt amb la Conferència Episcopal Espanyola, nosaltres com a anfitrions, i com que és una cosa de tots els bisbes d'Espanya, perquè són 522 màrtirs, la causa principal és la més gran, és la de Tarragona, per això es fa a Tarragona, a part d'unir-nos amb els màrtirs dels primers segles, de Fructuós Auguri Eulogi, els protomàrtirs espanyols, i per tant, per nosaltres és un moment molt, molt bonic. En aquest moment ja està tot programat, jo puc dir que des del divendres ja hi ha la representació de la Passió Fructuosi, que jo convido a tothom que vulgui veure un espectacle preciós com serà aquesta, que es fa allí a la plaça de Toros, a l'antiga plaça de Toros, que ha estat transformat en un lloc de vents. Després, el dissabte a la tarda, també hi haurà dues representacions de la Passió Fructuosi. El divendres tenim una conferència del representant del fundador de Sant Isidi.
Sí, d'Andrea Riccardi.
Andrea Riccardi, perdó. Sí,
sí, tranquil.
Andrea Riccardi,
el dia 11
a les 7 de la tarda, uh-huh. serà sobre els màrtirs del segle XX. Ell uh-huh. té molt escrit sobre això. Després pense que tindrem també les vespres solemnes a la catedral a les 7 de la tarda. Això serà també una catedral...
Tot un conjunt d'activitats, vaja. D'activitats, una catedral que estarà plena... Sí. Sí, perdoni, senyor arcabisbe, que no hi ha temps per més, però moltíssimes gràcies. També ens consta que la seva agenda és plena. Hem parlat avui amb monsenyor Jaume Pujol, arcabisbe de Tarragona. Bona festa major de Santa Tecla.
Moltes gràcies.
Salutació a tots els tarragonins, especialment de cara a dilluns. Una abraçada molt forta i fins aviat.
Moltes gràcies.
Després d'escoltar l'arcabisbe de Tarragona, em sembla, amics oients, que aquesta cançó no necessitaria presentació per a molts de vosaltres. És una cançó del boss de Bruce Springsteen, Born in the USA. Amb aquest tema arribem fins a les 9, moment en què prendran el relleu del primer cafè de Ràdio Estel la Mercè Raga i la Sara Cruz amb propostes fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres. Yeah!